Doncs va, ara que hem arribat a les 9:28, a les 4:28 de la remissió, saludem en Carles Torres, el filòleg del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular i conductor d'aquest espai, Sobreviure al Català. Molt bon dia, Carles!
Bon dia, Pepa, com esteu?
Molt bé, contents de nou de passar una bona estona amb tu, parlant de la llengua pròpia de Formentera i descobrint assumptes que tenen molt a veure amb això que utilitzem cada dia, que és el català, i que fins ara no sabíem.
Sobre el català, sobretot, i també sobre el fet lingüístic, el fet de la comunicació. Vull dir, les llengües serveixen per comunicar-se, són eines comunicatives humanes, és una eina humana brutal, i si et fixes, sempre ens agrada parlar, a partir del català, de parlar d'altres qüestions lingüístiques generals, del fet comunicatiu. De fet, per exemple, quan ara estan fent la carrera final cap a les proves oficials, una de les coses que intentem inculcar a l'alumnat que tenim a classe és que el que s'avalora, el que s'avalua ara, en aquest moment, en els exàmens de llengua, és la capacitat de comunicació. No sé si escrius aquest accent o aquesta vocal. És a dir, evidentment, tot això compta, forma part de la comunicació correcta. Però el que volem transmetre a les classes és o difondre la capacitat de comunicació en català.
És que jo crec que per intentar aprendre un idioma, l'objectiu és aquest, no parlar-lo perfectament, perquè llavors no diràs ni una paraula, sinó més aviat ser eficient i eficaç a l'hora de comunicar-te, encara que sigui amb algun error entremig o amb
Correcte.
Alguna falta de pronunciació, que això a poc a poc ja s'anirà polint.
En qualsevol àmbit comunicatiu hi ha un aspecte emocional i psicològic molt important, que és la seguretat, la confiança a poder equivocar-se i no passar res, la confiança que ens entendran, no només per la gent que està aprenent català, sinó per també els catalanoparlants. A vegades, quan entrem a un negoci, a una botiga, quan compram un bitllet, un tiquet, el que siga, o telefonam, prèviament a començar a parlar, ens podem dubtar. Què parlam? Deim bon dia, deim buenos días, m'entens?
Bon giorno.
Bon giorno. Qualsevol, és a dir, i hem de normalitzar aquest, diguem, aquest ús lingüístic que fem a la nostra illa, abraçar la gent que no té la llengua catalana com a primera llengua, abraçar-la en el sentit de donar-los la oportunitat de practicar, d'aprendre, de formar part d'aquest col·lectiu, d'aquesta comunitat lingüística. No crec, no és una qüestió, diguem, de territoris, jo penso molt en les comunitats lingüístiques, i la nostra és la catalana, en aquest sentit. La nostra comunitat lingüística és, que està definida així lingüísticament, és un grup social, humà, que comparteix aspectes històrics, econòmics i lingüístics, per exemple, o culturals. I en aquest cas, la nostra comunitat lingüística és evident, amb les seues diferències, amb les seues històries pròpies, etc., que és la catalana. Per tant, abraçar la gent que ve a viure aquí entre nosaltres, abraçar-la amb la llengua és l'abraçada, diguem, més efectiva per poder, no només que donar-los peu a que ells puguin participar del nostre català, sinó que també nosaltres puguem mantenir el nostre català. És un joc, diguem, d'equilibris.
Un dia, parlant amb en Carles, justament em vaig adonar que jo solia canviar molt el castellà fruit, sobretot, de prejudicis. Jo veia algú que em pareixia, més, ho dic així de cru, per el seu aspecte, color de pell, el que sigui, que no era d'aquí, i ja li parlava automàticament en castellà. Des de que ho he deixat de fer, m'he trobat amb moltes sorpreses, Carles.
I te sorprens que gent que, per exemple, el parla perfectament, tranquil·lament...
La principal sorpresa és quants prejudicis tenia jo.
D'acord.
Primer. I a partir d'aquí he descobert que, primer de tot, dir bon dia no és cap pecat, vull dir, això tothom t'entendrà.
Sí.
I a partir d'aquí, moltes persones que creia que no serien capaces d'entendre m'han entès perfectament.
Correcte.
I inclús m'he trobat amb situacions d'agraïment gairebé.
Sí, perquè hi ha una qüestió, un decalatge entre la gent que tenim a les classes, per exemple, que estan intentant aprendre en els nivells inicials, que serien els nivells A2 o B1, per exemple, i després aquesta gent no ve a classe i se'n va a casa, sinó que aquesta gent forma part del teixit social de l'illa. Per tant, els hem de donar l'oportunitat de poder aprendre de forma més divertida, que és en el dia a dia. No només dues hores a la setmana o tres hores, dues sessions a la setmana d'hora i mitja cada sessió, sinó formar part de el que repeteix, de la nostra comunitat lingüística. És molt important aquesta dada, perquè si no hi ha com, primer de tot, aquest component psicològic o emocional d'una persona nascuda aquí, que té el català com a llengua materna, i que se'n va a comprar, no ho sé, el pa, o se'n va a comprar una fragona, un fregall, i de cop no sap si dir la paraula aquesta, no, se fa amb naturalitat, i és natural que dins la teva comunitat lingüística puguis expressar-te sempre en la llengua pròpia de la teva comunitat lingüística.
I a vegades rius, eh? Mira, l'altre dia, bueno, fa l'altre dia, fa unes quantes setmanes, encara era estiu, vaig preguntar per llet de cibada i al supermercat em va enviar a les cerveses.
Evidentment, perquè suc de cibada, evident, sí, t'entenc.
No, però ho va fer perquè, clar, a veure, va entendre cebada.
Cebada, d'acord.
Que en català seria ordi.
Ordi, correcte, correcte.
I em va enviar les cerveses com dient, bueno, és una manera de preguntar-me per la cervesa, no? I dic, no, és clar, i cibada és avena en castellà.
Correcte.
I bueno, vam tenir oportunitat de parlar de tot això i finalment vaig acabar trobant la meva llet de cibada. Però va ser una bona estona, la veritat.
Sí, perquè hem de... les situacions, diguem, puntuals, que ens poden causar... un mal tràngol lingüísticament, són molt importants. Però també hem de desdramatitzar i hem d'acollir i hem d'abraçar lingüísticament. I en aquest sentit, més enllà dels importantíssims drets lingüístics de totes les persones que viuen aquí, és a dir, el dret a emprar el català i el castellà en qualsevol àmbit oficial i no oficial, a banda dels drets lingüístics, hem de... emocionar amb la llengua.
Això mateix.
És a dir, ostres, acabes d'arribar i no m'entens. No passa res, jo t'ajut. Mira, ara ja sabem que en català es diu ordi a la cebada en castellà, que es diu cibada i que tenim llet de cibada, que qualsevol persona de Formentera que ha conreat la cibada dirà cibada el que té el camp, però que per qüestions de comercials, d'etiquetatge, després se'n va al bar i demana llet d'avena, això és una cosa que estem tenint temps de canviar. Tenim temps de tenir alerta i dir, ostres, clar, però si jo dic cibada, alerta, un secret. Vull dir, avena també és correcte en català, passa que no és el nostre nom. Nosaltres no sembram avena, sembram cibada, però també és correcte avena en català.
Ah, mira.
D'acord? Surten com a sinònims. Però quan emprem, quan deim llet d'avena, no ho deim per aquesta paraula sinònima en català, sinó per influència del castellà, d'acord? Com, per exemple, tants altres. Un cortado, per exemple. Si
tallat.
Tu, exacte, si tu talles el dit i fas una mica de cafè curt i una mica de llet, el talles, no el cortes, d'acord? Vull dir que aplicar la lògica, com per exemple també parlàvem de... Tothom sap que el foc de ser cendra, però després teníem un platet que es deia cenicer, per exemple. Si tu saps que és cendre, doncs cendré. No passa res. Fem aquest canvi.
Ja et dic una cosa, des de que he intentat fer aquest canvi, apartant els meus prejudicis, ja et dic, o sigui, no es tracta de voler imposar la meva llengua ni res d'això, es tracta d'apartar els meus propis prejudicis i comportar-me naturalment. No he tingut ni una sola situació de tensió i si en algun moment no m'han entès i tal, doncs he canviat i no passa res, i tan amigos.
No passa res. La qüestió és emocionar amb la llengua amb el sentit també de que sigui un acte de felicitat, un acte de, diguem, de mira, vivim el 2022, som el món, la nostra comunitat lingüística és el món i formem part d'aquesta gran humanitat lingüística. Com la podem mantenir? Practicant-la, és que no hi ha secrets. D'acord? Hi ha, per exemple, aquest... anava a dir discurs, però no és discurs, sinó en el sentit, diguem, programat. No vull dir que és una qüestió de programari mental, però hi ha aquesta visió de que les llengües estan per comunicar-se i que les llengües no són tan importants. És que totes les llengües estan per comunicar-se. No hi ha una llengua que no sigui per comunicar-se. I nosaltres formem part d'aquesta humanitat lingüística universal ara. I som nosaltres que hem heretat la llengua dels nostres pares, els nostres avis, abuelos, majors, i els puntals per poder transmetre'ls en les pròximes generacions. Quina llengua? La que tenim, la que podem tenir més a l'abast, la que podem millorar, la que podem repensar, la que podem escriure, la que podem aprendre, la que podem utilitzar sinònims sense tenir problemes, de dir, ostres, és que jo m'agrada més dir enciam que lletuga. Lletuga és correctíssim, digues lletuga o enciam, la que podem dir, la que sabem que podem dir ensalada, tomata, entens? Vull dir, entrar dins la nostra llengua de forma amb perspectives diferents, amb perspectives d'aprenentatge i també de sorpresa. Per això també quan fem aquesta secció, el que també volem destacar sempre són aspectes no només divertits, sinó sorprenents, potser, de la llengua. Com, per exemple, les influències que té d'altres llengües, les influències, o, per exemple, aquest conjunt de, que formam la Romania, és a dir, el conjunt de llengües romàniques, com d'una mateixa llengua clàssica, de llatí vulgar, esdevenim tantes llengües diferents, fins a 11 oficials, després hi ha molts debats sobre
11 altres oficials, eh?
Exacte, però hi ha debats...
Portuguès, castellà, català, francès, italià,
romanès
en porto 6.
En porto 6, occità, altres llengües a França, que ara, dàlmata, per exemple, dàlmata és aquella que estava, diguem, que es va extingir.
Suïssa.
Hi ha una... sí, però em sembla que hi ha... Ostres, és una gran... Si els meus professors de romàniques ara em sentissin, esperem que no em sentin aquest programa.
T'he ficat en un jardí, perdona.
No, però és que ara és una qüestió de memòria, no la recordo. No la visualitz. Però jo recordo ja que quan vaig acabar la carrera fa 20 anys, més o menys, hi havia 11 llengües oficials, però recordo també que hi havia el debat sobre altres aspectes, altres llengües que es consideraven llengües però no oficials, no estaven admeses, etc. D'acord? L'asturià, per exemple, aquestes llengües, diguem que llengua romànica ho és, eh? Vull dir, no estic jo ara debatent si ho és o no ho és, però jo recordo el debat de si ho era o no ho era. D'acord? Per tot, quan hi ha una llengua tan potent i tan meravellosa com el castellà, amb el sentit de gran nombre de parlants i un estat darrere, tot el que no sigui castellà és com que deixa de ser llengua, d'acord? I això, encara ara tenim el debat sobre si el català, el gallec són llengües o no llengües. Es pot tenir el debat, d'acord? Però imagina, per exemple, el cas de l'asturià, d'acord? Fins i tot el seu nom, el bable,
no?
És una forma, diguem, d'allò que oral, allò que parles, però clarament per escriure no és apte, d'acord? Aquestes... Un dia, si voleu, podem fer una secció o parlar sobre les conseqüències o les visions diferents del que són les llengües o del que es promou en tenir una llengua molt, molt, molt potent respecte a altres llengües no tan potents.
Sí, sí, a més, això del punt de vista és molt important. Jo recordo quan vaig estar a Itàlia que els cridava molt l'atenció que el català fos una llengua, diguem-ne, oficial, en què et podies dirigir a l'administració, que podies anar a estudiar a la universitat, i els costava molt entendre el concepte, no? Quan els hi parlaves de, doncs mira, perquè ells entenguessin l'exemple, no? Suïssa, diverses llengües, un mateix país, els costava molt entendre el fet que hi haguessin un sol estat amb diverses llengües.
Sí, Itàlia, per exemple, és un cas... hi havia aquella frase, a veure si la sé dir, l'italià és el que parla un turista com a Itàlia, per exemple. D'acord? És a dir, hi ha un italià molt fort, estandarditzat, d'acord? Basat en el gran italià del Dolce Stil Nuovo, diguem, de la literatura de Dante, Petrarca, etc.
La Florència, no?
Correcte, aquest italià. Però després viatges i t'adones que hi ha una riquesa lèxica dialectal
a nivell de carrer, t'adones que hi ha el que ells diuen dialectes, no? Molt sí, diferenciats entre una banda i una altra.
Sobretot al nord i al sud, per exemple, a banda que hi ha altres llengües.
Inclús entre Nàpols i una mica més a baix.
D'acord.
Vull dir, no el tema és que ells mateixos, els propis usuaris d'aquestes llengües, a vegades tendeixen a, per exemple, considerar que és de mala educació parlar-les en segons quins entorns. Jo recordo que jo vivia a Nàpols i allà em trobava amb que m'havien dit inclús algunes al·lotes que no els agradava parlar napolità en públic.
Perquè era com vergonyós. Era...
Sí, sí, sí. I és més, a la universitat, ni mitja paraula.
D'acord. Suposo, no conec aquest àmbit, diguem, lingüístic o aquests aspectes, diguem, profundament vinculats amb l'italià, però potser repeteix, pot reproduir aquells esquemes de la teua llengua familiar és una, però realment és una forma parlada, oral. És a dir, a vegades es diu, es critica molt, es té en consideració que la llengua escrita és la llengua verdadera i el que allò que parles no és una llengua, diguem, com cal. quan evidentment tots els dialectes tenen la seva, diguem, la seva forma d'expressar-se tant per escrit com oralment. Quan parlem de llengua oral, és pel simple fet de la seva emissió oralment, és la llengua que a vegades reprodueix fenòmens fonètics de pèrdua de vocals, rapidesa en la seva parla. Per exemple, hi ha una cosa molt interessant que és les paraules esdrúixoles en el nostre català acabats en via perden la A, i moltes vegades dèiem en comptes d'aigua, aigu, història, memòria,
valència, paciència,
ciència. I això és correcte? Evidentment que és correcte. Ho escriurem? No. Perquè hem de saber discernir entre el nostre àmbit, discernir entre el que és el que hem d'emprar oralment o el que empràvem fa un temps, amb el que volem mantenir o representar. Un altre concepte, per exemple, el terme de nosaltres i vosaltres. Les dues són correctes. És a dir, tenim a vegades aquesta disputa entre nosaltres i vosaltres, o nosaltres i vosaltres. Quan veiem que nosaltres i vosaltres el que significa són nos, que és la forma antiga de dir jo, i altres, tampoc és cap misteri, en castellà passa igual, nos, otros, i vos, altres, vosaltres, quan veiem que partim d'aquí, tranquil·lament podem dir naltros i valtros de forma oral, però després quan escrivim, segons l'àmbit formal o informal que utilitzem, podem utilitzar tranquil·lament nosaltres i vosaltres, perquè naltros i valtros ve d'aquí.
Clar.
D'acord? És com, per exemple, el mateix terme que a vegades tenim problemes, que jo mateix abans, quan parlava de la llengua que parlam o que transmetem, etc, que parlam dels nostres majors, avis, huelos, d'acord? El concepte de huelo. No està admès, no està, diguem, acceptat, no es reconeix, d'acord? El podem emprar tranquil·lament. Sabent, però, que hi ha una paraula molt nostra, jai, o jaia, d'acord? Que és una forma dissimilada d'avi, àvia. Per tant, si dèiem jai, abans dèiem avi. I potser huelo, huela, fa un segle que ho dèiem. Perquè també hi ha el concepte de major, majora.
Clar.
O padrí, padrina, també, com diuen a Mallorca, amb el sentit de pare del pare.
Bueno, a Mallorca, Andorra, ho he trobat també, i altres bandes del domini català.
El padrí com a...
com a l'avi, diguem-ne.
Perquè és molt tradicional, diguem, és una... ja no és tan lingüístic, sinó un aspecte tradicional que el pare del pare fos el padrí, diguem, eclesiàstic per acollir també els nets.
Mira, en Jonet, que ens pregunta, i l'article salat, per què no el feim servir? Entenc que es referirà en escrit.
El feim servir. A vegades feim una dualitat entre el que és el salat i el literari, d'acord? Recordem que el salat són aquest S-S-I literari, L, els les, que és la forma, diguem, de discernir entre els articles.
La casa, sa casa.
Correcte. El cotxe, el cotxe, per exemple. Sí. Si ens fixam, el català dels Balears, i també el català dels Pitiuses, el de Formentera i el d'Eivissa, compartim, tenim els dos articles. A vegades fem aquesta distinció entre o un o l'altre, és que tenim els dos. Quan tenim el literari? Diguem, aquí a Formentera hi ha una sèrie de topònims molt importants que precisament per la seva importància conservem el literari. La Bola, la Sabina, la Gavina, Torre de la Gavina, d'acord? Després també expressions amb literari clarament. Quan parlam del nostre equip de futbol sempre ens referim amb el Formentera. Mai dèiem és Formentera, és que no ens sona bé, d'acord? Aleshores, les expressam amb sempre en literari. Són les...
11, les 9 i 47.
Exacte, no dèiem ses 9 i 47. En la campanya que acabem d'estrenar, que és Som Clau, hi havia una pregunta sobre el nom dels balls tradicionals, de grans, els dos, com denominàvem els dos grans balls de les Pitiuses, si la llarga o la llarga, o la curta o la curta. I per respondre-ho, vàrem aprofitar un tall fantàstic d'un documental fet per entrevistant l'Iniciador Torres, en Pep Simón, que ell comença a explicar els balls i, a més, els demostra, no? amb els castanyols, el so. I parla, ara us faré una sonada a la curta i a la llarga, d'acord? Per què? Perquè en la preposició a, quan utilitzem aquesta locució preposicional sempre fem servir l'article literari.
Quan va l'A al davant.
Exacte.
A la curta a la llarga.
Si ens despertàvem a la nit i no volem encendre el llum, fèiem servir, anàvem a les palpes, per exemple.
Ah, sí.
D'acord?
Sí, sí.
O anàvem a les fosques. Mm. Que això estigui ara alterant-se o estigui modificant-se, no passa res, és un fenomen. Però, alerta, vull dir, fins fa molt poc tothom deia la curta o la llarga. Ho hem de canviar. Per ser curta o ser llarga? Doncs, no ho sé, això ho dirà la gent. Però nosaltres, és a dir, el SAL i en aquest cas el Consell Insular, no és que ha de mantenir una o l'altra, sinó que ha d'avisar i dir, mirau, d'acord, ser curta o ser llarga, perfecte, tot és correcte. Però fixeu-vos que fins fa molt poc tothom deia això.
Deia la curta
i la llarga, d'acord? Per tant, el literari, que és els les, també forma part del nostre parlar. On hi ha més controvèrsia? Potser en l'àmbit escrit. Jo us el salat. Jo quan vaig a fer una llista de la compra, us el salat. I dic les mongetes que siguin verdes, per exemple. D'acord? On no us el salat? En un àmbit formal. En aquest cas, l'àmbit formal que podem utilitzar aquí a Formentera pot ser el propi, diguem, d'escriptura, diguem, nostra, o cartes comercials, o a l'administració. Per una pura tradició. Per pura tradició. Mai s'ha escrit en salat als Balears en documents administratius. Dic als Balears i jo conec la realitat, diguem, de l'antiga universitat. D'acord? Mm. I és una qüestió, diguem, de poder arribar a transmetre l'article salat de forma oral, de forma correcta oralment, i tenir, dominar els dos àmbits, tant el formal com l'informal. Quan, per exemple, passen a aquestes preguntes o vaja, aquestes curiositats o la por de no usar un o l'altre, sempre és un fenomen que ve per l'àmbit d'ús de la llengua. És a dir, si tinguéssim una llengua normalitzada, no patiríem pel nostre salat, perquè tindríem clarament àmbits d'ús. Oralment, a la botiga, al carrer, tindríem el salat tranquil·lament viu i sabent que l'àmbit d'ús més formal utilitzaríem un nivell més estàndard. Aquest fenomen és una mostra de com la llengua no està normalitzada. I per això a vegades ens aferram, de forma emocional, no dic una cosa, una crítica,
sí, sí.
Ens aferram a allò que sembla que estan perdent, que és el que és nostre i el que no és nostre, quan hauríem d'aferrar-nos realment a estendre l'ús lingüístic. No aquelles coses que potser s'estan perdent, no s'estan perdent, o aquelles formes més locals. El problema sempre és l'ús, no és el que perdem o no el perdem. Si tinguéssim una llengua normalitzada en tots els àmbits possibles de la llengua, no hi hauria aquesta sensibilitat per les formes més locals, o si ara no escrivíem en salat... No sé si m'estic entenent.
Jo crec que sí, que l'estem entenent.
Per tant, el que hem de fer és simplement millorar els àmbits d'ús, ampliar-los al màxim, i després ja parlarem de quin model.
O sigui, veiem que darrere la lingüística hi ha molta sociologia, eh?
Hi ha una branca, que és la sociolingüística. En aquest sentit, abans comentàvem la secció que estem... Avui hem fet una secció, estem fent una secció totalment improvisada, d'acord? Ja ens perdonareu als oients.
Ha anat així. Diguem,
però com a comunitat, un acte de comunicació, la llengua té uns factors psíquics, emocionals, socials, brutals. En el que jo comentava abans de això de receptor i emissor, és a dir, entres en una banda on no et coneixen, tu parlaves de prejudicis lingüístics, i què faig? A veure, dic bon dia, no dic bon dia, si no em contesten o no m'entenen, què faig? Que dic, no que em dic, vull dir, tots aquests components emocionals són molt carregants mentalment.
Sí, sí, diu, jo no va comprar el pa només.
Sí, i és, no és una qüestió, diguem, de no fer militància o deixar-la de fer, sinó almenys analitzar-ho i dir, però a veure, com no vaig a poder entrar una banda aquí i dir bon dia i una barra de pa? Hi ha alguna cosa que falla, si no és possible. Més que res, tornant a aquell argument universal que deien que les llengües estan per comunicació i que jo sóc del món, d'acord? És que nosaltres vivim al món.
Clar.
Vivim en el nostre món, petit, illenc, Des d'aquí, des d'aquest estudi, veiem a Eivissa, que també compartim llengua, compartim història. Després anem una mica cap a Mallorca, Menorca. Vull dir, tant se val si és gros o petit. És una expressió humana de la llengua, cultural, històrica, lingüística, la que tenim aquí, i la que podem emprar. Alerta, no només el català, totes les llengües. Però per això hem de pensar, per això m'agrada tant el concepte de comunitat lingüística. On demanaràs una barra de pa? On diràs bon dia, com estàu, una barra de pa? Aquí. Si no t'ho dic que ho demanis, per exemple, a una altra banda, on no parlin català, per exemple. Per tant, els espais, els territoris, tenen les seues comunitats lingüístiques. I totes són bones, però també la nostra. Res més que és això.
Carles, avui volíem parlar de
avui,
pell.
Avui teníem
un programa... Ens tornarà el temps o què?
Tenim 7 minuts?
Sí,
tenim...
vinga, va.
Sí, vam a la pell.
10 minutets, va.
O deixant per un altre dia i seguim parlant d'això. Com vulguis tu, Pepo. Com vulguis. Parlem de la pell. Sí, perquè tot això ha estat una... No sé per què ha vingut a parlar d'això avui.
No, perquè et dic bon dia i...
I ja està, ha estat a partir del bon dia. Doncs avui teníem la secció preparada per parlar de la pell, d'acord? Si vols, intentem començar-la i si no, ja la mantenim per la setmana que ve.
D'acord.
La pell té una descripció molt clara, tegument, resistent, flexible, que recobreix la superfície del cos i que continua els orificis naturals amb les mucoses que entapissen els sistemes respiratoris, digestiu i genitourinari. Això és la definició de pell que coneixem tots. Ve del llatí pellis, d'acord? I és interessant com aquesta paraula pellis, amb aquesta doble L, nosaltres la veurem. Intentarem arribar en aquesta secció a parlar d'un truc per saber quan escriure la L geminada famosa, que a vegades dona problemes, d'acord? Perquè quan deim pel·lis, també podem parlar de la pel·lícula, d'acord? Que és, a banda del que coneixem com una obra cinematogràfica, és una
capa, no?
Exacte, i per això té aquesta relació de pell, pel·lis,
una pel·lícula de plàstic a sobre de no sé on.
Correcte. La paraula pel·lícula ja existia en llatí, no amb el sentit d'obra cinematogràfica, evidentment, però sí amb el sentit d'això, capa molt fina, és a dir, pell molt fina. De fet, una pel·lícula és un diminutiu de pell, de pel·lis, d'acord? Aquí està el truc. Si una paraula en català té aquesta doble L, com pell, aquesta palatal final, la gran majoria de vegades la paraula culta tindrà una L geminada en català, d'acord? Més casos, llum, il·luminació, segell, sigillós, ampolla, ampullós, per exemple. És a dir, no és màgia, és simplement etimologia. Si en llatí tenim una doble L, aquesta doble L s'ha mantingut en català per representar aquest so de la L geminada i si fem la, diguem, transmissió real lingüística de la paraula, la doble L llatina s'ha convertit en doble L.
Tranquil·litat, que porta la geminada, ve d'això també?
Tranquil·los en llatí, per exemple.
Portava ella.
Exacte. Ella, que no era com la... Era la doble L. No era com la nostra ella de callar, per exemple, de palla, sinó en llatí que havia aquest so de L pausa L, que és com es pronuncia
la
aquest
geminada.
Dígraf de L geminada. Hi ha molts casos. All. Aliasi. Un producte aliàcid, un producte que té all. Metall.
Metàl·lic.
Exacte, o metal·lúrgia, per exemple. Cabell. Capil·lar, per exemple. Corall. Corallí. D'acord? Hi ha molts casos així. A banda d'això, també volíem parlar de una mica sortir una mica del català i anar-me a l'anglès. Per què? No és la primera vegada que parlam o que volem expressar que les llengües el que fan és aprofitar recursos, d'acord? En català tenim pell i també tenim la pel·lícula i després, quan s'inventa el cinema, doncs la pel·lícula és aquesta capa d'aquest fina i per tant d'aquí ve també que s'anomeni aquesta obra cinematogràfica, d'acord? En anglès tenim film. Què passa amb film? Film és una forma de dir pell i també, com passa en català, la paraula film significa membrana, tel. I després, com guardam alguns a casa els aliments en un plat? Si no és paper de plata, és...
Film.
Film, correcte. Vull dir que té la mateixa arrel.
Ve d'aquí.
Ve d'aquí. Realment en anglès es diu Transparent Film, em sembla. I en català, la forma correcta de dir aquest film anglès és paper de plàstic transparent. D'acord? Més enllà d'això...
Film.
Film, d'acord? La qüestió del film, també, fent aquesta secció, també em vaig demanar per què, per què es diu en anglès movie o film? Saps la resposta?
No.
Dialectes. Als Estats Units, es veu, la paraula més corrent per parlar de pel·lícules, diguem, d'aquestes de consum, comercials, d'acord? Mm-hmm. És movie. Quan es tracta d'una pel·lícula no tan comercial, potser deixem independent, o més artística,
film.
Film. En canvi, a Gran Bretanya, Anglaterra, al continent, sí, la paraula que es fa servir sempre és film.
Per exemple. Prou.
I prou. Vull dir, aquest era un tall d'exemple, un exemple de com les llengües tenen la seva...
Varietat,
i que tot és riquesa, i que no passa res si aquí es diu d'una manera i a una altra banda es diu d'una altra.
Molt bé. Molt bé, doncs avui hem parlat de pell i pel·lícules.
Pell i pel·lícules.
I moltes coses més.
Moltes coses que ens han deixat, de tenir la pell fina, d'estar a la teva pell, per exemple. Mm. En aquest sentit, una bona metàfora per acabar aquesta secció és posar-se en la pell de l'altre, tant per la gent que està aprenent català com la gent que és català parlant, d'acord? Que hi hagi aquesta empatia lingüística.
Sí, i no tenir la pell fina.
No tenir la pell fina mai, correcte.
Carles Torres, del Servei d'Assessorament Lingüístic del Consell Insular de Formentera, una vegada més, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Illa. Que tinguis un feliç dimecres. Fins dimecres vinent.
Fins dimecres, salut.